Bon dia, bon diumenge, dia de castells. No té ni número, aquest dia. Avui és dia de concurs de castells i ara mateix no hi deu haver ningú escoltant-nos. Perquè està tothom...
Si ens estàs escoltant, ja pots fer el favor de canviar aquesta cadena.
És que està tothom camí de Tarragona.
M'està fent vergonya que ens estiguis escoltant.
O a Laia.
Hauries d'estar a un altre puesto.
Ja,
sí, perquè depèn
ja
de quina hora sigui.
Ja està tothom a Tarragona.
És com nosaltres.
Clar, perquè els del bus marxaven superdora. Em sembla que marxaven a les 6:30.
Molt aviat, molt aviat. Que devia ser 6:45.
6:45.
Devia ser ben fosc
i negre. I després la resta de gent, com a molt tant, a les 7.
Ha de marxar d'aquí.
7:15.
Màxim.
2:08. S'ha d'anar aviat. Si vas molt tranquil i et guarden lloc.
Bueno, ja ho deuen haver marxat, aquesta gent.
Per això, que no queda ningú al Penedès.
No, res. Com a molt podeu estar allà esperant, aparcant...
Aparcant, però no sé si arriba a Ràdio Vilafranca, a Tarragona, les zones.
Jo crec que si poses els punts aquests que tenim aquí, algú deu pillar, no? No sé mai quina freqüència tenim nosaltres.
Si no, des de la carta, no? Des d'això de ràdio en directe. RTV Vilafranca...
Clar, és que segur que tenim tots oberts a les pàgines web.
Escolteu-nos des de la web
en directe,
millor.
I els diríem des d'aquí perquè ens ho puguin fer en temps. Bueno, és que la cosa va així, de
vegades. I és llàstima que no ens escolti ningú, tu, perquè avui teníem un programet maco.
Oi, ve un programàs avui,
però bueno. Tenim una estrena... Però bueno, comencem primer de tot amb Salsa Rosa,
ui,
amb la Mercè Casas, que cada diumenge ens posa el dia de l'actualitat de la gent famosa i de tot el que ens importa. Després és quan tenim l'estrena, que tota aquesta gent que estareu fent pinya i fent castells no descobrireu, no direm res d'aquesta estrena.
No.
És un noi molt simpàtic i ja està.
I culta, hi ha gent culta.
I jove. No, estava buscant una paraula de natural. Ell és natural.
És natural. És un noi jove, culte i
sostenible.
Natural. I sostenible. I respectuós amb el medi ambient.
Bueno,
recicla. Escolta, porta...
Un bon partit.
L'altre dia ja li preguntaré, se'n va trencar un ganivet? Tallant formatge a casa meva, se'n va trencar un ganivet? Era un molt curat, aquell formatge.
Sí.
I el ganivet era un tros de ganivet. Vull dir que potser fot quasi 30 centímetres.
No,
i de gruixó, potser quasi 10. Se'n va partir per la meitat... I ara no sé on ha d'anar aquest ganivet.
A la deixalleria.
Clar, però jo no vull anar a la deixalleria per portar un ganivet.
No, però porten aquesta deixalleria mòbil.
Aquí baix a la plaça Penedès,
o
sigui,
oi? I això has de mirar dia quin dia.
Clar. Jo no sé si això ho porten avui, que és cap de setmana, em vol sonar. Poder
jo crec
no,
que
oi?
Van canviant. Cada dia... Em sembla que és un dia cada barri...
No fotis.
Algo així.
Us hauré de buscar,
potser
perquè
clar... Potser el centre és els dimecres. No sé, això segur que la pàgina de l'Ajuntament...
I em vaig atabalar.
Mi sembla que estiguem fent una campanya de...
Doncs no,
recicle.
No ens estan pagant, eh? O sigui, ningú ens ha obligat
ens
a fer això.
Ens està quedant molt bé, eh?
Però és que era de veritat, se'm va trencar el ganivet i el primer que vaig pensar abans de dir m'he fet mal va ser, i ara això ho no haig de portar.
Les coses difícils, les coses difícils i grans, sí, sempre la deixalleria. Jo tinc una bossa amb coses que he de portar a la deixalleria que mai
jo
penso.
I on la guarda? Bueno, clar, tu tens molt d'espai allà.
Jo tinc molt d'espai. I llavors tinc dos cafeteres, una torradora...
Una nevera, un senyor
nevera
que em vaig trobar al pas de vianants l'altre dia...
També. Tinc coses pendents de portar a la deixalleria.
Doncs jo tinc un ganivet.
M'ho apunto.
Ganivet.
Jo busco el dia que em toca, me l'apunto, perquè allà a Vilobí només ve un cop al mes.
Però tu vius a Vilafranca.
Però a vegades...
Però això ho tens allà, Vilobí.
Això ho tinc allà, ho guardo allà.
Clar.
Llavors... Tinc el dia apuntat al calendari i llavors quan ho vull mirar ja se m'ha passat.
Clar, doncs jo tinc el ganivet, ja te'l portaré a la
Vilobí. Ja te'l guardo jo, ja te'l porto.
El poses dins del microones.
Ens hem quedat amb l'estrena i ho acabarem amb el Quim Mercè, amb els seus descobriments musicals.
Exacte.
Vinga,
tot
ja
això
comencem,
i ara comencem.
Anem a fer pinya.
Amb la capçalera.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Sóc una nena supermona, és gens fàcil de portar. La més estret...
Arrenquem aquest diumenge, arrenquem aquest diumenge. Com és aquell meme? Que estan... que no els hi funciona el motor del cotxe. Saps quin vull dir?
No.
I comença... Trata d'arrencar-lo!
Juan!
Anava a dir Carlos.
Carlos?
Ah, veus, si anava a dir Carlos.
Dit... I per però, què hem tingut tan dos... clar que era Juan?
Jo dic Juan.
Jo també.
No, trata d'arrencar-lo Carlos, 100%.
Ah, sí.
Clar, jo anava a dir, però no m'heu deixat.
Oh, però hem dit les dues Juan alhora, eh?
Jo he callat perquè jo anava a dir Carlos, dic ara no era Carlos, però bueno, he sentit una ajuda celestial. Bueno, la que també he endevinat que aquest meme era el Carlos ha sigut la Mercè Casas.
Era això, però...
És que he dit, arrenquem aquest, com si fos Fórmula 1, i m'ha vingut al cap de trata d'arrencar-lo, Carlos.
Pensava que hi havia més coses.
No, l'storytelling s'acabava.
Vale.
La Mercè Casas ha sigut la persona que ha pensat que era Juan i no Carlos, però l'anem a rebre, com sempre, amb molt d'escalf. Hola, Mercè, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Com estàs, Mercè?
Bé, i vosaltres?
Bé. Molt bé, també.
Estan sent dies intensos, sí. No sé què passa, que vaig més cansada últimament.
Lleves abans, potser.
És com
ara
més...
vas a Barcelona...
Més físic.
Sembla que no, però...
Transport.
Tot això desgasta molt, eh? Físicament i mentalment.
No puc amb el... O sigui, no puc. I direu, què és millor? Clar, perquè jo ara agafo tot tipus de transport. El que faci falta, jo pujo amb el que trobo. Tenim... Ferros, que encara és veritat que aquests no els he provat. Però tenim tren, tenim bus, tenim metro, tenim caminar per Barcelona amb gent al voltant, que això també hauria de comptar com a transport, perquè la gent és molt atabalada.
Això és un esport de risc.
Oh, després tenim, mentre tu estàs esperant el bus, que no sé per què la gent tendeix a caminar molt a prop de la gent que espera el bus. Us heu donat compte d'això? Tu estàs esperant el bus?
No, és que jo no hi vaig gaire, a Barcelona.
Amb una distància molt prudencial perquè la gent pugui passar allà a Diagonal, per exemple, i la gent, no sé per què, la gent que camina per Diagonal ha de passar molt a prop teu. Com si t'anés a fer un petó i a robar-te el mòbil a la vegada. Això també és un esport de risc.
A mi el que em passava quan havia d'agafar el bus és que la gent sabia quin era el punt del bus.
El punt exacte,
sí,
per,
o sigui,
pujar...
Perquè no s'esperen ben bé a la parada.
No.
S'esperen a un altre lloc.
Sí.
I jo pensava... Jo perquè coneixia algú de Vilafranca i pensava, és aquesta.
Sí. Jo
però si no, com
si,
ho saben?
Pateixo per si algun dia em toca ser la primera...
No, i no sabràs en poder-te.
És que jo no en tenia
diré,
ni idea.
Tu,
és que s'ha de tenir un màster, eh?
No.
Sé, jo, molt entès.
Màster en transport públic.
Cues, i a la cua que trobava gent de Vilafranca deia, aquesta és la meva.
Sí, pues jo
una cua llarguíssima. Que després penses, jo aquesta gent no sé si cabrà en tota.
No.
Aquí dalt.
Aquesta setmana m'ha passat a mi. De fet, per tornar a les 6 de la tarda, hi ha dos busos a les 6 de la tarda.
Junts.
Perquè on no n'hi ha prou.
Un a les 6 i un a darrere a les 6. I el segon ha marxat i ha deixat gent. A Maria Cristina, que és la primera. O sigui, després ve Palau Reial i zona universitària igualment. Bueno, és una cosa, em sembla una cosa fortíssim.
Overbooking.
Arroba amb un bus, no sé, arroba qui sigui, anem a gestionar-ho. Crec que ja està gestionat, mig gestionat, però si aquesta és la gestió que estem fent, anem a apurats.
Però guanyen diners, no? Com més gent puja, més diners guanyen, entenc.
No sé com ho deuen fer, però ja vaig... Bueno, l'altre dia vas fer aquells càlculs que sí. L'any volia comprar un bus la setmana passada.
Un bus?
Sí, perquè tal com està la situació, jo foto el tiquet.
Home, aquí hi ha un nínxol que...
Exacte. Vaig dir, bus privat, a 10 euros el viatge, uita, si no pujaran.
Clar, va començar a buscar per internet què valdria un bus. Al final vam decidir que era molt difícil, perquè...
No em sembla tan descabellat.
Només amb gasolina.
A mi em van dir que no, que era caríssim, sí. Que no sortia a compte. Dic, no sé.
I poses una mica de publicitat?
Que els números que vam fer eren per 4 viatges, que aquests en fan 7 o 8 cada dia.
De busos?
De viatges.
De viatges? Fan 85, de viatges.
Entenc que n'hi deu haver més d'un, no?
No sé, a mi el que m'ha portat al matí és el mateix que m'ha recollit a la tarda. Sí. Espero que faci horari partit, perquè jo he pensat un altre cop... Clar, ell no se'n recorda.
No, clar.
Ha sigut avui, vull dir l'altre dia. No sé què he dit.
Bueno, ja no sabem quin dia.
Sí, anem a començar amb la Mercè Casas, que cada setmana ens porta la seva secció de salsa rosa. Mica de salseig, mica de resum de quina és la situació actual. Que ara estava pensant una. La Violeta s'ha comprat una casa.
La Violeta, has dit?
Sí.
Fa temps, sonar? No?
A Madrid, com a les afores.
Poder l'ha moblat, poder l'ha reformat, poder fer un house tour.
No, potser ara li han donat.
Potser li han donat ara. No sé, m'ha vingut ara d'haver-ho vist, però no ho sé, no em feu cas.
Ara no hi caic.
Ja ho mirarem.
No ho sé.
No, si no és, no és.
Podria ser perfectament.
Anem a parlar del que és més important, perquè la Violeta en realitat...
És divertida, eh?
Sí.
A mi no m'agrada.
No?
No. M'agrada més la seva germana.
Ai, la coneixes?
Qui és?
La coneixes?
Vull dir, sé qui és, li poso cara, però no la tinc...
No.
Però tractada com per dir...
No és que la coneixi, la Violeta tampoc la conec. No. Però em sembla menys falsa.
Però jo trobo que la Violeta...
A mi em fa molta gràcia.
A mi em sembla molt estirada.
Doncs jo crec que, o sigui, sí. Potser és la imatge que intenta vendre, però cada cop més... juga a ser propera i a dir...
Sí.
A dir-les tal com ragen.
Justament anava a dir estirada, la Violeta no ho hagués dit mai.
A mi no m'agrada.
Xabacana, bastorra, això sí, però estirada.
No, arrogant, no, no em cau bé.
Arrogant?
Sí. No, no em cau bé, no, però no passa res, eh? No em cauen bé la majoria d'influencers.
Sí, de fet, fa no gaire, ara no recordo sobre quin tema era. M'equivocaré si dic que era potser pel cas de Daniel Sancho.
Sí.
Que va fer unes declaracions, vull dir que no tothom s'atreveix.
Va anar a quedar bé.
No o no,
no.
Vull que la gent la va aplaudir molt i jo vaig pensar...
No, jo crec que
va ser l'única que va dir, escolta'm, el xaval ha matat un...
Va fer un discurs que va quedar bé amb la gent molt que l'estava... Exacte, vull dir que era fàcilment aplaudible aquell discurs. A mi no em va semblar que estigués dient res de l'altre món.
Però a la vegada no tots els influencers o aquests famosets s'atreveixen a...
Exacte.
Totalment.
Mullar-se.
No, em cau malament. No, no, és que no em cau bé. No passa res, no passa res.
Nosaltres, mira, avui anem de taronja les dues, és Team Violeta. Molt...
Compenetrades, trobo.
Vull, tu en marró, eh? Podríem estar...
Jo no sóc Team Violeta.
És que arriba la tardor, ara ja toca vestir una mica amb aquestes tonalitats.
Com es diu? Compatibles. No sé com
cromàticament
complementàries.
D'acord.
No sé.
No sé, és que de
vegades... Sí, cromàticament compatible amb algú és algo interessant.
És preciós.
Que no havia tingut mai en compte. Bueno, seguim.
Vinga.
Abans de res, m'agradaria que m'expliquéssiu, perquè vosaltres fa uns dies deu anar... A un superevento. Que no vam tenir temps de comentar aquí la setmana passada.
Estem molt en contra d'una cosa que s'està dient.
Ja ho he
sentit a dos llocs, que hi havia poca gent. I no és veritat.
Vale, doncs per això ara vull que fem una mica de review del concert dels Jonas Brothers, perquè vosaltres que hi éreu ens ho pugueu explicar en primera persona. Com ho veu viure?
Jo... No us
veu passar bé, veu ballar, veu
el
cantar.
Nacional i el que no surti d'aquí també es van quedar molt a gust. Especialment faltons em van semblar parlant dels Jonas Brothers.
Sí.
Vaig entendre que no acabava cap dels tres d'agradar-los aquest grup.
No
perquè
ho sé.
Vaig notar com que parlaven amb cert despreci.
Però el que hi va anar havia comprat l'entrada.
Sí.
El Marc Andreu.
El Marc Andreu, per tant.
Ell venia més o menys a defensar-ho, però es van dir números, tipus 40% de persones. Mentida.
Però ell ja va dir que estava buidíssim. I jo vaig pensar, no sé què has vist, clar, com que no parava de mirar el Piqué i la Clara.
El concert aquest, ara hi entrarem en això, era al Palau Sant Jordi?
Era al Palau Sant Jordi.
I trobeu que estava...
No estava ple.
De fet, ho vam dir, crec, la setmana passada aquí. No estava ple.
Però tampoc com
però,
per... Com,
o sigui, molt més de la meitat
però
de gent.
Però és al Palau Sant Jordi, és que gegant. Les grades estaven quasi plenes.
Molt ple. No, vull dir, bueno, nosaltres vam tenir aquesta
potser
sensació.
Potser s'esperaven...
A baix sí que estava més buit.
Molta més afluència de gent, però bueno, això no vol dir que no omplissin...
Sí, bueno, nosaltres que vam entrar així, que no vam fer cua ni res i vam entrar com més tard perquè ens vam posar a sopar i tal, estàvem endarrere de la gent.
O sigui, nosaltres vam dir, hi ha poca gent. O sigui, hi ha menys gent de la que esperàvem, però perquè nosaltres esperàvem que el Jonas Brothers, clar, per nosaltres, però igualment hi havia molta gent.
A tocar-los el peu no arribàvem.
Clar, clar. No sé,
si no...
Tampoc vam entendre per què hi havia tanta gent a les grades, perquè a les grades estaven com molt plenes i sí. Potser quedava més desengelat. Vam suposar que devia ser més car baixar pista, no ens en recordem, perquè les entrades van costar un paston en tots els sentits. Crec que els dos eren cars, no ho sé.
És que hi ha gent que ja prefereix anar a grada o que no li agrada la pista.
Jo és que no entenc
allà
la gràcia
segudets...
d'anar a grada. No entenc, no entenc. Perquè a més es van aixecar, la gent s'aixecava per ballar a la grada.
Sí.
Per què t'aixeques a la... No entenc, no tens una cadira?
Bueno, si estàs cansat pots baixar
estàs cansat
el
de seure.
Clar, sí que és veritat que jo l'últim concert així molt multitudinari on vaig anar va ser Coldplay, que potser vam fer 2-3 hores, no de cua, però entre que arribes i no comença...
Però es van esgotar.
Sí, 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 però vull dir que, clar, si no estàs a grada, que et toca seure allà a pista, que arriba un moment que tothom ja està tan enllaunat que no pots ni seure, potser es fa dur. I la gent diu, mira, jo aniré allà a grada i més còmode.
Bueno, és anar-hi un munt diferent. A mi em feia gràcia els Jonas Brothers anar-los a veure
de prop.
Sí, no,
jo també sóc. Si s'ha d'anar a un concert, s'ha d'anar a saltar i a ballar.
Clar,
tu.
Clar.
Però bueno, entenc que podia un altre públic que sí.
Sí, i tema música, actuació, anaven una mica desganats.
Sí, eh?
No són l'alegria. No sé si era pel concert en concret a Barcelona o és que són així ja de...
Jo he vist alguns TikToks de com ho fan altres concerts, aquesta gira que estan fent, i més o menys
era
la passió
mateix,
que li
oi?
Posen ve ser aquesta.
Ballar, no ballaven. Feien
com quan
sexis.
Tenien 15 anys.
No sé si ballaven amb 15
no,
anys.
No, és com ja ho tenim tot fet, venim aquí perquè estigueu contents, però no ens esforçarem perquè...
De sobrats, de vinc aquí, canto...
Potser també és l'actitud, no?, el que la gent després va...
Però és que aquest...
No sé. El Joe es feia el sexy... El Nick.
Jo no l'he trobat mai de sexy.
Oh, quan el veus allà...
Bueno, potser aquests últims anys ha fet una mica de glow-up.
Ha fet un glow-up.
Però quan eren els Jonas Brothers
no,
i sortien a Camp Rock?
Érem Nick.
Ah, vale, Nick.
100%. Sí. De fet, jo ho era fins que vaig arribar al concert, eh? Que allà em vaig despistar una mica, però vaig tornar... És que el Nick em va aparèixer amb ulleres de sol,
sí,
allà dins.
Jo ja li vaig dir, jo era Team Nick, però el Joe no li hagués fet mai cap lleig.
No.
I l'altre germà, com es deia?
I el Kevin.
El Kevin. Kevin. El Kevin és el simpàtic.
Vam dir que era el trio perfecte per lo de caçar, matar i...
Ostres, és veritat.
Sí. Vam dir perfecte.
Però clar, amb qui us casaríeu?
Amb el Nick.
I aquí et tires, el Joe. I el Kevin.
Pues, sí, però després, veient-lo allà en directe al concert, hauria de ser amb el Joe un lío una mica llarg. S'hauria de repetir el sexe.
No un rotllo d'una nit, no d'unes quantes
no,
més.
Exacte, jo és crec que dona per uns quants.
El rompecorazones que t'acaba fent mal.
Bueno, és que, de fet, va estar amb la Sophie Turner,
sí,
la, a Sansa de Joc de Trons. Van tenir canalla i tot.
Sí. Dos fills, dos crec fills que tenen.
És que, més, és papa, divorciat, i penses, oh, que sexy que ets.
Clar, i és molt jove, vull dir que
sí, crec,
es van ajuntar...
33 o 34 anys té, 30 poc.
Sí, 34, i ella...
34,
és que la gent rica ho fa abans, perquè com que ja tenen diners i
ja
tot...
no es poden, no tenen per què esperar-se.
Però sí, és veritat que no van acabar gaire bé, vull dir que... Deu ser aquest perfil de noi.
Sí.
Que t'encisa...
Sí,
i després...
sí, que t'encisa, sí.
És un rompecorazones. I tu el coneixes i ja saps que t'acabarà fent mal,
sí,
però
sí,
tot
sí,
i així
sí,
dius,
sí, sí, sí.
Em allà val la pena que em trenquis el cor per restar una mica amb tu.
Oh, és que et feia unes mirades allà sensuals. Bueno.
Vam comentar-te que eren molt baixets tots?
No.
Vam estar especialment afectades al descobrir que el Nick Jonas medeix 1,67. Literalment li trec 10 centímetres.
Però clar, és que no és difícil, tampoc, comparar amb vosaltres.
És que van baixar, va haver un moment que van baixar i vam dir... Ah!
Perquè allà al Palau Sant Jordi s'anaven dispersant una mica un rato a l'escenari principal, llavors
això està bé.
De cop caminaven una mica per una mica de passarel·la que es van fer allà al mig i anaven com un escenari petit, que hi havia un piano més central. Mm. I clar, el tros de caminar era l'únic moment que estaven a la mateixa altura que el públic. I no es veien. És que no es veien. El públic era més alt estant a...
És que no es pot tenir tot.
Petits, no, no, eren clar. Tots petits, petits.
I el Joe quan era?
1,70.
1,70.
3 centímetres més que el Nick.
El Kevin és el més alt.
Que segueix sent més baixeta que nosaltres. Bueno, ell fa 1,75, feia?
Sembla que sí, em sona alguna cosa així.
Algo així. Bueno, bueno, una cosa...
Bueno, mira, no es pot tenir tot.
A mi també m'interessa molt saber si veu veure a la parella...
No.
No. Mira Gerard que... Piqué i Clara Chia ni rastre.
Va haver-hi un moment que jo crec que t'ho vaig dir, o ho vaig pensar, que et vaig dir, allò deu ser la VIP.
Això també
sí,
us volia preguntar,
això,
si estaven a la VIP...
O sigui, que vam mirar a la VIP, sí, i no vam veure.
Burgesos, o sí, estaven allà entre la multitud. No, no, estaven en una zona més aviat reservada.
Jo diria que sí. Per
la
foto que
he vist, sí.
Diria que sí. Però
no els vam veure. És que té com unes coses perquè no vegis bé a la gent.
Ah, amic.
Sí, com una... No ja, sé com dir-ho.
Com un plafó era, no sé, com
sí,
una cosa negra, no sé.
Però que em sembla que tampoc anaven... Vull
sí,
dir, a part d'ells
els hi veus aquesta part des de baix.
Està assenyalant la part dels ulls,
no? Les mirades.
La màscara.
Anaven amb
amigues de la Clara,
amb amigues,
no?
Oi, crec, sí.
Mm. Bueno. Sí, amics del Gerard Piqué, no crec que freqüentin.
Raro, raro.
Li baillant
allà. Però bueno, està bé. Està
sí,
bé
que... sí, Camp Rock, please.
És que hi havia un cartell d'una noia que deia això. Vam fer un gender reveal, no sé si t'ho vam dir.
Com?
El...
No, és que no li hem explicat res.
No t'ho hem explicat. Va haver-hi un moment que una del públic que estava a primera fila va tenir la
pensava
sort...
Pensava que ells ho havien fet i dic, ostres...
No, portava un paperet de... que li havia de fer el ginecòleg. Suposo que posava quin era el gènere dels dos twins, dels dos bessons que tenia. Estava embarassada. Llavors el Joe ho va veure, s'ho va guardar...
De...
Sí.
No sé què deia.
Twins, hem de reveal, please, Joe. Sí. Uau, així, perquè es veu que el Joe això ho fa de vegades. M'han sortit altres TikToks d'aquest tour que estan fent.
No, està
i no és ni el primer ni el segon. Ja el busquen. Suposo que per això aquesta també ho devia fer.
Suposo. No?
Bueno, pots provar-ho, però bueno, no sé. Total, que va agafar, es va guardar el sobre, va cantar una miqueta de cançó i llavors de cop va dir tindreu two boys. I
two girls.
I tot el... Ui, ui, ui,
two girls,
ui.
Two girls. Igual, que fos. I tot el... Ui, ui, perfecte. Preciós.
Sí, emocionant.
Que guai.
Bueno, mica de tot va haver-hi.
Mica de bogeria.
No? Molta
mica...
cançó que no sabíem.
Sí, molt pesats amb les cançons noves aquestes però... que fan.
Però encara treuen cançons, eh?
Sí,
sí. Sí.
Jo me'n sabia algunes. Poques.
Jo no.
Poques.
No en sabia cap. Molt de mòbil, eh? També això.
Molt de mòbil.
Molt de gravació.
Molt de mòbil. La teníem una noia davant que surtin més natros que els Jonas als seus vídeos.
I penses que se'ls mirarà després d'aquests
vídeos. Va gravar tot el concert.
I saltant, tot que deien, però si no es veurà res, estarà tot no. mogut.
I els moments que no cantaven, ella no parava de gravar, eh? Però els moments que no cantaven, es gravava ella i nosaltres darrere amb cara de... Tia, però, oh, sí, clar, no podem. Està sortint tots els vídeos que estàs fent.
Bueno, no sé el Piqué i la Clara Chia si em van penjar. Perquè és que últimament tampoc paren.
Ah, no?
Ja...
No, perquè a part del concert dels Jonas Brothers, que entenc que aquí la Clara va ser qui va estirar del carro, va dir, tu, acompanya'm, que s'han d'anar a veure els Jonas Brothers, també van anar fa no gaire al concert de Cosgrasses.
Ah, sí?
Que és un tema que teníem per allà aquest, pendent de comentar.
De qui devia ser, del Piqué o de la Clara?
O Cosgrasses. Jo penso que els agrada els dos.
Deuen
perquè
ser
és un grup bastant...
el punt amb sí. el que coincideixen, suposo, eh?
Vull pensar que sí. No?
No ho sé, és que si no, no sé amb quins gèneres més poden coincidir, quins grups els
crec que van anar també a Bruce Springsteen.
El Bruce va anar, però jo diria també, però...
Que aquí el va ser el...
Sí. El Bruce deu ser del Piqué,
és del Piqué
i la Clara devia dir jo vinc al Bruce si tu vens als Jonas.
Que és exactament el que vaig fer jo amb el meu nòvio. Jo vinc al Bruce si tu vens a Estopa.
Em pensava que va venir els Jonas Brothers.
No, aquí ja no em vaig atrevir, te'n van anar tant.
I Estopa hi vas anar per ell, eh?
No, jo vaig anar a Estopa
Per tu...
El que vaig anar per ell va ser el concert d'aquell senyor que tocava la guitarra durant 3 hores seguides, que es diu Bruce Springsteen.
Vale, no sabia
que no vull ser faltona, però quin tostón de cançó. Ai, de concert. Ai, Joana no Matal.
Joana ara està plorant.
Ell no ho va viure així, però...
Doncs tenim el Piqué i la Clara Chia... Bueno, que els agrada sortir de festa. Sí, de concert en concert. I van anar al concert de Cosgrasses. Sí, sabeu qui també hi havia en aquell concert?
Qui? La nòvia.
La nostra amiga. Que de moment no direm...
La nostra amiga és...
No el vam dir, al final?
No.
Ah, bueno, jo vale, no vale, la nostra aquí... amiga que... Oh.
Vam dir on viu, quants anys té...
Però no es va desvetllar el seu nom.
Perquè és veritat que és una persona anònima i que de moment ells no ho han fet oficial, per tant...
No serem nosaltres, no.
Aquest anonimat. Però sí que és veritat que ella cada cop ens va deixant anar més pistes, com qui no vol la cosa.
Ella?
Sí.
Perquè tu la segueixes?
No la segueixo, però l'estalquejo. És una trama que em té enganxadíssima. Jo els tinc allà al buscador ja. Els dos.
Ella sola, eh?
Sí. Llavors, no cada dia, però de tant en tant dic, ai, a veure si hem penjat alguna cosa. I ella va fent.
Què ens ha dit? Què ens ha explicat?
Què ens ha explicat? Passa bastants dies allà a Osona. El poble no me'n recordo.
Zona de confort per ell, a Muntanyola.
A Muntanyola.
Amb el Peyu.
Bueno, amb el Peyu no, amb el Josep Montero.
Ai, t'imagines que passes temps amb el Peyu? S'assemblen, eh?
Són veïns.
Aquells dos s'assemblen, sí, també.
Tenen una retirada.
D'estatura, com a mínim.
Sabem que, de moment, la cosa va avançant. És que em fa molta gràcia. És que a mi m'emociona perquè és algú que conec mínimament.
Clar.
Potser vosaltres.
No, a mi no, però no. Ens vas ensenyar fotos i més o menys ara ja me'n recordo.
Mira, ara si buscava el seu perfil, ha penjat una story on els protagonistes sempre són els gossos. Sabeu aquells gossos tan grossos que té el Joan Montero? Doncs sempre apareixen per allà. Al principi els treia així una mica més d'amagatotis, però ara ja, vull dir, no se n'amaga. Ensenya els gossos i tothom sap de qui són aquells gossos. La maca també, que és bastant famosa, que el Josep Montero ha penjat moltes fotos en aquesta maca. Doncs ella ara també ja publica algun selfie per allà estirada. L'altre dia va deixar anar una pista, un micròfon tonto, com si fos un estudi. Però bueno, la foto oficial...
Sí que veig que
encara
té enganxada aquesta trama, eh?
No se'n perd ni una.
No, és que diu l'altre dia. És que ho mira molts dies.
La meva parella es va llevar i el primer que va fer va ser agafar el mòbil i ensenyar-me... Mira què hem penjat.
Ell també,
eh? És una trama comuna que teniu, eh?
Sí, bueno, és que Sant Quintí... Vull dir, estem molt bolcats en aquesta història.
I seguim sense dir el nom de la persona.
Jo de moment no el diré.
Evidentíssim per la gent que sigui d'allà.
O no.
O no.
Bueno,
a mi hi ha gent que m'ha preguntat qui és aquesta persona.
Ah, sí, eh?
No,
la gent de Sant Quintí ho sap tothom.
Sí. Bueno, qui no ho sàpiga és perquè...
No s'ho ha preguntat.
Perquè recordem que les gitanes van dir el seu nom públicament per festa major.
Sí.
Per tant...
Però nosaltres no el diem per respecte a la propietat intel·lectual.
És nínxol, com la Hannah Montana, que va desvetllar la seva identitat primer al poble i després ja...
Correcte.
Sí.
Bueno,
és la mateixa, sí, és la mateixa història.
Mica de country aquí a Sant Quintí, mica de country allà a Tennessee, i de cop ja per la Puerta Grande.
Ja està, doncs bé, ho seguirem informant.
No, ja veig que estem especialment enganxats a aquesta temàtica, aquesta sèrie ens té...
Ja, això és cotilleig, quilòmetre zero.
Des clar, de vull dir, no sempre tenim històries com aquesta.
No, és que s'ha d'aprofitar.
És que no tenim gaires famosos al Penedès.
No.
No.
Llavors hem d'estirar d'aquests fils. El sintet, que també...
Però clar, no ens dona contingut de salseig, no, perquè tenim relació tancada.
Sabem que està casadíssim.
Clar, sí. Llavors no dona per...
Amb la Júlia ho podem dir perquè és cool.
Sí.
Llavors no dona per inventar-se.
Però
saps?
Crec que és l'únic famós que tenim ara mateix aquí, no?
Nosaltres tres.
Sí. I ja està.
I... no sé. I la Gala Anglès, també.
Ai, el...
La bebé més famosa
el
de Vilafranca.
El Pep Conta, el cantant, que va venir aquí al Penedès cap de setmana.
El contes...
No sé.
Com a famós.
El de Trap.
No sé.
Té molts seguidors.
Quants?
Jo el conto com a famós. Sí, no?
No sé, jo és que no sé ni qui. Sí, i dius que va venir al programa.
Va venir.
Ara me'n recordo.
Sí, els de... Sant Femínic Penedès.
Molt bé. Doncs, Mercè, se'ns tira el temps a sobre.
Sí.
Hem d'anar acomiadant. No sé, Aina, si vols marxar
molt bé, aquest especial,
amb aquesta
cançó
que estaves cantant.
Cantem aquesta, sí.
Canta-la, canta. No, marxem cantant així.
És que no me la sé.
Sí, fes això que feies, que això quedarem perfecte.
Aquesta guita, ja veuràs.
Menys mal.
És igual que el que he fet jo.
Mercè, ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. Que tinguis un bon diumenge. Adéu-siau.
Adéu.
Vas crear aquest joc, ara tinc darrere els que reien molt, els que em preguntaven què feies tan sol. Estic preparant-me per menjar-me el món. No pensis trobar-me al cap de tants anys i l'home calenta té ganes de sol. El temps ja passa, la tapa amb forats, junti un auto al mateix subnormal. Tu no em mereixies mínima atenció, pel que veig la vida t'ha posat allò. Les meves llàgrimes ara són suor, de traure temazos i pata aquests shows. No tinc un Ferrari però sí tinc amics, que surten al camp a guanyar el partit. Amor per la fam, estimo els meus reels, si no fos per ells no estaria aquí. Un dia l'avi recordo em va dir, lluitar pel que vull només un cop viu. I mira, avi, que m'ha aconseguit. La gent escolta mogudes que es crien. No creien en mi, no creien en mi, no creien en mi, no hi creien. Però creien en mi, no creien en mi, no creien en mi, no hi creien. Però creien en mi, no creien en mi, no creien en mi, no hi creien. No creien, i no creien en mi, no em creien. Petons a la mama que em dóna la vida, tu també em cuides com ningú faria. Papa, no deixis mai de fer-me riure, iaia, no em faltis per tu mataria. I junt amb la Xori són els meus piles, sostenen la casa que estic aixecant. Fa temps que vaig dir-ho, també vaig jurar, paraula de Pep, no penso parar. Ho faré per ells i pel Pep petit, semblo Peter Pan, porto un nen a dins. Parlen que a l'escola el veien com un crit, són ara els mateixos que em busquen el fit. I mira que em dóna de voltes la vida, lo que era bajada se vuelve subida. Em pregunten si per ells mataria, només mato pels que per mi ho farien. I ara de música va la cosa, ser normal avorrer, ser raro em posa. Si junt amb els meus aixequem la llosa, tocarem el cel, aquesta és la cosa. I aquesta és la història que estem vivint, la pinto amb la pluma que et sobra. Aquesta no és...
Penedès cap de setmana.
Judit, quantes setmanes portem de Penedès cap de setmana?
Penedès cap de setmana season? Així fent de normal?
D'ara, sí, des de que vam començar. Pot ser que portem
crec
quatre.
Crec que aquesta és la quarta, perquè va ser just després de Festa Major. Bueno, potser és la tercera,
la
doncs.
La tercera o la quarta. Pot ser que cada setmana haguem tingut una rigorosa estrena.
Coses de qualitat.
Com la que vindrà ara amb el nostre...
Aquesta a punt de passar, perquè aquesta sintonia és una cosa nova que la gent ara deu estar esparverada.
Xulíssima, aquesta sintonia. Ara us explicarem de què ve això, perquè tenim aquí amb nosaltres el Pau Cantos. Bon dia, Pau.
Bon dia.
Hola, Pau, què tal, com estem?
Molt bé.
Ben tornat, perquè vas venir un dia així de pim-pam, però avui ja vens en... Com es diu això? En càrrec, no. En posició, en...
Ja sé què vols dir.
En nom...
Ja sé què vols dir. Però no ho perdem.
Mira'm sobre, eh?
Perquè jo ja sé què vols dir. Vens...
En matèria...
representació tampoc. Vens amb... Hòstia, molt aviat al matí per pensar. No sé, però jo crec que ens anirà sortint.
Vale.
Ens anirà sortint
que vens a fer una secció
vens
nova,
Pau. Vens tu a fer una secció.
Exacte.
I no sé, Pau, si amb la sintonia la gent de casa es pot haver fet una idea de què va la secció?
No ho sé.
Jo no sé, eh?
És a dir, seria interessant saber si la gent ja ha deduït el tema o no.
Clar, perquè el nom de la secció no l'hem dit, oi?
No hem dit res.
Vale.
Només
no, és que algun cop ha passat que aquesta tia volíem fer misteri, ho diu i no se n'adona.
I se m'escapa així de moment. Pam.
I llavors hem dit, pues ja ho has dit. Bueno, sí. Bueno,
doncs
no ho ha dit. No,
no, avui ho estic fent bé.
Vale. Quin... Explica'ns una mica de què anirà aquesta secció.
A veure, aquesta secció anirà una mica de coses relacionades amb el nostre entorn. Vale? Llavors, és a dir, no sé si fer molt de misteri o ja directament...
Com vegis, no. Això com vegis, és la teva secció.
Vale, la secció es dirà Natura sense filtres.
Uau!
I la idea és anar parlant sobretot de tant d'espècies, tant animals com vegetals que tenim al nostre entorn en un format una mica diferent al que veiem normalment. És a dir, primordial la divulgació científica, però també des d'una vessant més lúdica i graciosa dins del que puguem.
Sí, perquè aquí coses sèries no ho fem.
No, no seria un programa
sèrio. Si massa sèrio estarem de fer fora.
No.
A nivell quilòmetre zero, Penedès, a nivell Catalunya...
A nivell català, almenys al principi.
Vale.
Almenys al principi. D'aquí a que em quedi sense idees i haurem de buscar cap a fora.
Oh, n'hi deuen haver moltes.
Però hi ha tema.
I això perquè... Perdona, amiga.
No, és que anava a dir que la sintonia, a mi... Potser perquè jo ja sabia el context, però m'ha recordat a l'Espai Terra. Saps aquell
sí.
programa que crec que
sí,
presentava el Tomàs
no
Molina?
Sí, crec que no me'n recordo de com era. Mira, això és Espai Terra?
No, això és,
això és
la sintonia de la secció.
Sí,
que la secció es diu...
No ho hem dit encara, no?
Ah, no ho hem dit?
Ah, sí que ho hem dit.
Veus, és que no parem de desvetllar coses.
Sí que ho hem dit.
Tenim aquí... No, però és que perdem el fil.
Natura sense filtres.
Exacte.
Doncs pues té un rotllo a Espai Terra.
A mi em recorda com a ocellets, aquest...
És que la cançó es diu The Bird Watcher, que vol dir l'observador d'ocells.
Arroba Arnau Mundet, t'agrada la cançó?
El birding. I Pau, de què et ve tu aquest interès per la natura?
Bé, jo actualment estic cursant el grau de Ciències Ambientals i anteriorment havia cursat també un grau de Gestió Forestal i Mediambiental i d'Educació Ambiental i Control Ambiental. Llavors, el tema de la natura és algo que sempre hi ha sigut present i llavors, qui més que aportar-ho a la ràdio i intentar fer-ne una secció que pugui ser interessant, almenys.
Com t'ha donat temps a estudiar tantes coses?
Bueno.
Clar, perquè un grau són 4 anys.
Bueno, Ciències Ambientals sí que és un grau universitari, els altres són graus de cicle formatiu de grau superior.
Però igualment vale. N'has fet 2.
Sí.
N'has fet 2, llavors això ja són 4 anys.
Sí.
I llavors ara estàs fent com la carrera, per dir-ho així.
Exacte.
I a quin curs estem?
Entre segon i tercer.
Llavors portem molts dies fent coses ambientals.
No? Ara és que m'estic sentint molt gran, jo. Si ell
perquè
porta
ell
6 anys...
No, perquè jo també he convalidat moltes coses i m'he pogut saltar cursos, eh? No.
Anava a dir, com és que ha passat tant de temps?
Tu quants anys tens, Pau? De quin any ets?
Jo ara sóc del 2002 i en tinc 22.
Ara sóc del 2002 i l'any passat era del 2001.
Exacte.
Entre el 2002 ens portem 5 anys.
Clar, per això no em sortien els comptes.
I jo quants anys fa que vaig acabar la carrera?
No ho sé, molts.
Ara quants en tenim? Ara tenim 27. I jo vaig acabar la carrera 18, 19, 20, 21, 22. 22. Amb 22. I llavors, què he fet aquests 5 anys? Què ha passat? Si estic igual. Hòstia, quin merder. Vale. I llavors, tinc preguntes sobre aquest tema d'ambientals, perquè sí. És una carrera que se m'escapa molt, perquè jo sempre, nosaltres som com de lletres, per dir-ho així, sí. Llavors tot aquest tema a mi se m'escapa. Llavors, una persona que li agrada molt els animals, per exemple, la natura, estudia ciències ambientals. Si volgués fer una carrera...
A veure, si l'únic que t'interessa són els animals i les plantes en si...
Biologia.
Biologia.
Vale.
Biologia és la teva opció predilecta. Llavors, ciències ambientals el que fa és englobar una mica més tot el que és el món així natural que hi ha i com adjuntar-ho amb altres branques. És a dir, treballar-ho també des de la vessant social, també... És a dir, és com una mica un matxembrat de tot. És a dir, treballaries amb físics, amb biòlegs, amb químics, i el de ciències ambientals, d'ambientòleg, és més o menys el que faria de nexe entre ells.
Vale. I llavors això, quines sortides laborals té després? A què et pots dedicar?
A venir aquí a la ràdio, explicar-ho.
No, a part d'això, segur que té múltiples sortides, però jo no les desconec.
A veure, sí, hi ha moltes sortides, sobretot en tema de gestió a nivell de territori, també en tema d'assessories ambientals, que és algo que es busca molt a les empreses últimament, perquè la legislació van sortint diferents temes i aquests temes s'han d'aplicar. Llavors, les assessories ambientals assessoren aquestes empreses perquè es puguin complir els paràmetres de la Unió Europea, per exemple.
Llavors, el culpable, per exemple, de que els taps de les ampolles quedin enganxats a l'ampolla, diria per aquí? Amb qui m'haig d'enfadar?
Això és més a nivell europeu, però podria haver sigut un ambientòleg perfectament.
Sí, però és que no, també quina gent, eh?
A veure, també això és més aviat un enginyer que va intentar optimitzar poder el sistema.
Hòstia... Tants anys estudiant els enginyers per acabar
per
fent aquestes merdes enganxant els taps a les ampolles.
Vale.
I llavors has dit que també com la part social.
Sí, exacte.
Per exemple, puc ser regidora de Medi Ambient?
Exacte.
Bueno, que no cal estudiar massa per ser regidor de Medi Ambient, eh? Pots haver fet arquitectura i també pot ser el que vulguis.
Tenir contactes.
En general,
és
allà.
Que també un dia en parlarem de que els tipus, les regidories, perquè ens trobem gent d'urbanisme que, bueno...
Bueno, és que quan van saltant de regidoria ja veus que ja molt expert no ha de ser.
O quan et posen regidories que no tenen... Esports... cultura i educació. Hòstia!
Sí, fan unes barreges
molt rares.
I
què has estudiat tu? És que no entenc de vegades, no? Perquè al final el regidor sí. Tampoc...
Filosofia.
Geòleg. Geòleg és una
també
carrera
és
de geologia.
És una carrera, també. Vull dir, el meu grau podries fer el doble grau de ciències ambientals amb geologia.
Tot el que acabi amb IA, el Pau fa de nexe.
Vale. I llavors, un geòleg...
Sí.
Ha fet 4 anys de carrera i el geòleg, sí. que és el que estudia les pedres.
Sí.
Vale. I aquells que excaven...
Arqueòleg.
No, paleontòleg.
Ah.
Això és una carrera, també. Paleontologia.
Exacte.
És que l'altre dia...
És que arqueologia és només en tema d'història. Llavors, ben bé, tampoc no és l'excavar en si. És a dir, també textos antics i coses d'aquestes se n'encarreguen ells.
És que vaig descobrir fa poc una cosa molt divertida, perquè tinc una amiga... arqueòloga i un amic historiador. I es veu que ells anaven a fer excavacions a Olèrdola i aquestes coses que descobreixen jaciments i es posen a escombrar el jaciment. Vale, doncs resulta que ells, a partir de X edat, posa-li que ell és expert en medieval, si et trobes algo prehistòric, no ho pots tocar. Perquè no ets l'arqueòleg.
No ets expert.
Llavors deixes d'expulsar. No, jo aquí ja no puc. Ja no puc expulsar més.
Canvi. És una cursa de relleus.
Relleu.
Sí, clar, cadascú al final...
Bueno, és arqueòleg,
clar,
igual.
Però potser la podria liar.
No sé com la pots liar expulsant una mica de pols.
No, jo segur que és més difícil.
Classificant-ho malament. Ah. No? Poder?
No sé.
Allò que
no
diuen, hem descobert ossos de mamut. I era un conill que fa 3 setmanes es va quedar. Això passa de vegades, no? Que
home,
es classifica malament.
Els tamanys són bastant diferents.
Bueno, he dit però, mamut, sí. Però de vegades sí. Diuen, és una persona de la Cleopatra. No, és no. Un jabalí que
no
van atropellar.
Sí.
Com aquell senyor que va sortir aquesta setmana, que va veure aquell senyor que va sortir d'una cova, que portava no sé quants anys vivint a una cova. No ho heu vist, això?
No.
Un senyor que portava no sé quants anys vivint a una cova i que l'han trobat ara. I llavors ell deia que tenia 188 anys. I hi ha imatges de que el senyor es veu com molt desfigurat, o sigui, molt anorèxic, tot xupat, i es veu que l'estan estudiant perquè ha sigut estranyíssim i ell pot tenir uns 120 anys. No 188, potser. Clar, entenc que la cova...
S'ha descomptat, sí.
Entenc que la cova el temps et fa relatiu, entenc. I llavors no saben d'on ha sortit aquest senyor. Bueno, és que poder ara ja ho sabem i no me n'he enterat.
I on l'han trobat?
Això t'anava a dir, ara no me n'en recordo. Ah. Però és que he vist les imatges del vídeo perquè que he pensat, és un senyor...
T'estàs quedant una mica calva.
Que va, sí, és un senyor que va amb bastó.
I a la cova se l'ha trobat, el bastó?
Clar, jo no sé si a la cova l'han donat, però llavors hi ha tot com un equip mèdic que l'ajuden a desplaçar-se i en lloc d'ajudar el senyor agafa, és que és una camilla o alguna cosa d'aquestes, no? Ell m'esperen que vagi amb el bastó. Un senyor de 120 anys que porta una gepa que li arriba al front al terra.
Vols dir que no és un senyor gran que fa una setmana va anar a la cova, es va donar un cop al cap
mira,
i s'ha muntat la història?
Si no hagués vist les imatges, t'ho diria. Mira, senyor, s'ha de buscar en català les coses, sí. Però jo ho buscaré en castellà perquè si no ho trobarem.
Perquè la notícia era en castellà, oi?
Sí, és que crec que ho he vist al 20 minuts.
Jo miro el 324 i diria que aquesta notícia no ha sortit allà.
A veure, mira, Señor Cueva, segur que si poso això ja em surt. Vídeo viral muestra a hombre que asegura tener 188 años.
Quan una notícia comença amb vídeo viral...
Hallado, sí. La Vanguardia, hallado un anciano en una cueva en Bangalore que asegura tener 188 años.
Això és per allà a la Índia, no?
Encuentran en una cueva de la Índia, cada cop és més desenvolupat, a un hombre que asegura tener 188 años. Dijo que él se alimentaba de musgo. La muerte se olvidó de mí. Què és musgo?
Musgo molsa. És la molsa, sí.
Ah, és que jo no he fet ambiental.
Bueno.
Jo tampoc, però faig el pessebre.
Vull a poner un poc de musgo. Musgo? Musgo.
Molsa bueno. Falsa. Poso.
Sí, no, perquè no se n'agafa de
falsa.
Molsa.
Està prohibit.
Està prohibit.
Fa temps, això ho descobrirem amb tu, oi, Pau?
Sí, exacte.
Tornem al tema de les
coses que estava aquí xerrant.
No, ja que deies homes de la Índia, justament també n'hi havia un que deia que s'alimentava a base de sol.
Vale. Tu has vist l'episodi del búnquer?
A quin?
Aquest senyor era
sí,
un senyor...
Sí, diré que sí.
Oi que sí?
Fa la temporada passada o l'altra, pot ser?
Sí.
S'alimentava de sol.
De sol, de rajos de sol.
La vitamina del sol.
La vitamina D.
Sí,
però... ja està.
I es veu que respirant vas fent.
Feia la fotosíntesi.
Algo així.
Deia això.
Que, sí, que això és fortíssim, això.
I la gent que es mor de gana, com és que perquè no pren el foc?
Perquè no han meditat suficient per entendre-ho.
Clar, era una mica monje budista d'aquests, saps què vull dir? Prim, que molta fe, molta paciència, es veu.
Déu l'alimenta.
Ah, exacte. Bueno, Déu o no sé què resava fent bé.
Llama-lo Dios, llama-lo X.
Però jo algun dia que tinc molta gana, que no he dinat, jo no sé...
Surs a prendre el sol una mica, sol, respires i dius feina.
Allò aquell dia que són les 3 i no has dinat i tens allò que tens gana, que et trobes com malament...
Surs a prendre el sol i et
desmaies. No sé, exacte, jo no sé si allà amb el sol ho arreglaria massa.
Exacte, quedes allà estès, llavors sí que no menges, perquè...
No,
ara no recomanis a la gent que surti a prendre el sol si té gana.
Si teniu gana, mengeu. Ja està, no hi ha més. Bueno, va, és que si no, que no podrem parlar de res més. Què més hem de saber d'aquesta secció?
Doncs, més o menys, i tampoc no vull desvelar moltes més coses, perquè així ja es trobarà una mica sorpresa. I això que parlarem sobre fauna i vegetació autòctona, sobretot al principi, i que ho farem amb aquest format una mica diferent, que és que no em vull avançar tampoc, perquè trobo que fer-ho amb el primer programa serà millor.
Clar, avui només hem vingut a explicar.
Clar, això seria un spoiler aquí molt, molt heavy.
Ens pots dir quin és el teu càrrec? Dins d'aquesta secció? Tipo, Pau Cantos, especialista en... ambient, en ambients. No sé.
Sí.
Com ho podem dir? Vale, doncs com especialista en ambient, hi ha algun dato curioso que ens vulguis explicar que hagis descobert a la carrera o al llarg de la teva vida professional?
A l'estiu, la Cloro ens va fer una secció que es deia Clorofila i ens va explicar coses de la reproducció dels animals.
Per exemple, i eren com datos curiosos de coses que no sabíem.
Clar, tinc molts datos curiosos d'aquests.
Clar,
és dir, tinc intenció de fer-ne servir alguns. No ho sé, ara mateix, a veure si se m'acudeix algun.
Alguna cosa que t'hagi sorprès especialment, no? Sempre hi ha algun dato curioso.
Allò que dius amb els amics, tu saps que...
No saps l'última. No saps el que he sentit avui al Penedès cap de setmana. No?
Doncs sabeu que els castors... Sabeu que és un castor,
sí,
no?
Ai, sí, és que el cau, els castors, és
us
una
veritat. Us agraden els castors, sí. Vale. Perquè dels castors, el seu anus tenen una glàndula que segrega una substància que té el mateix gust que la vainilla.
Ai, saps que crec que jo això ho he vist algun TikTok?
Això segur que ho has sentit. Sí,
sí,
sí.
TikTok,
la
sembla.
Meva pregunta és, qui ho ha descobert i com?
Bueno, això és com qui va descobrir que la llet de la vaca és bona.
Sí, això ja he tingut aquesta conversa a vegades.
Qui ha sigut la primera persona que s'ha posat
bueno,
allà?
O allò que vam dir de les gallines, no? El primer que li va treure un ou amb una gallina va dir, anem a fer una truita amb això, que també és una mica estrany.
Sí, però d'aquí a llepar un cul d'un castor... Bueno.
Bueno, on va ser que vam aprendre, no sé si va ser aquí, que vam aprendre que els humans, suposo que els animals també, si no m'ho dius.
No, digues, digues.
Els humans, espero que els animals també. Tenim un, com un sensor al cul que sap diferenciar si el que anem a expulsar és un pet o és una caca. Perquè, clar, tu de vegades estàs pel carrer o algun puesto...
Jo aquest sensor hi ha dies que no el tinc.
No, és que no sempre funciona. Però de normal tu dius, ai, vaig a fer un pet, i no et surt un trunyo. En principi.
Home, llavors... perquè també la posició i tot no és la idònia.
Oh, però si tu tens molta caca, tu saps diferenciar si el que vas a treure és un pet o és una caca.
Sí, però tu dret serà, és pràcticament impossible que et caguis.
Jo he explicat aquí més d'una vegada, jo m'he cagat dreta a l'ascensor de casa meva en dues ocasions.
Dreta?
Dret, mira, esperant a obrir la porta. Vull dir...
Això, la resta de gent normal, no.
Normalment no. L'esfínter ja està preparat perquè en una posició llavors allibieri ja tota la càrrega.
I el truco de quan no surt la caca... Ui, ens
pujar
passant.
Els peus.
Oh, això ho feu vosaltres? Jo ho faig, va molt bé, eh?
Jo només al bosc.
Només
però,
al bosc?
Però sí, surt perfecte.
Oh, però el bosc és més difícil, no? Llavors quedes com desenllat.
Bueno, perquè et poses com una posició així de... com... No sé
com... T'agafes un tronc?
T'agafes un tronc, vale, t'agafes el tronc, clar, baixes...
Ho pots
i llavors
fer bé, llavors.
Surt... Ah, clar, i vas
sí,
més
sí.
avall... De...
Més vale, a més, vale, sempre vale, que ho heu fet, ha sortit un perfect. Vull dir... Sí,
no. Recomanat. Doncs pues això, que en principi, no sé si els humans també, però tenim un sensor cool que sap diferenciar si el que anem a expulsar és un pet o és una caca. I jo ho agraeixo també, perquè si no també seria bastant fastigós que ens anéssim cagant a sobre i normalitzar-ho.
Pel carrer, sí.
No?
Sí, seria raro.
A veure, ja depèn tot de quins animals parlis, clar, no és el mateix, jo que sé, parlar d'un insecte que parlar d'un mamífer. Però majoritàriament, la majoria d'animals, almenys així mamífers, sí que saben més que quan han de defecar. Sobretot, per exemple, jo que sé, quan parlem dels gats o el gat fer, són conscients, busquen la seva zona territorial i ja ho fan expressament a vegades per marcar el territori. Després, jo que sé, una vaca, no et sabria dir si una vaca sap que cagarà o no, perquè està pasturant i a la vegada que pastura caga.
Ja, és que això també, que sí. Poden fer les dues coses a la vaca.
I després, és a dir, la vaca té, no sé si ara diré malament, quatre estómacs, diria. Els remugants tenen quatre estómacs.
Sí que em sona alguna cosa així.
Sí, vull dir que com regurgiten, s'ho tornen a menjar i aquestes coses.
Però això ho fan per
digerir millor la gespa. La gespa no es pot digerir.
És molt difícil.
És molt difícil.
I llavors per què mengen gespa? Perquè s'han trobat amb això.
Bueno, perquè evolutivament ja s'han adaptat a això. Sí, clar.
I el cos humà està adaptat a moltes coses perquè nosaltres mengem de tot.
Sí, però la gespa, per exemple, no la digeriries.
Sí, si jo em foto un tros de gespa...
És a dir, digeriries alguna cosa, però no podries treure el màxim rendiment d'això.
No, no tindries substàncies.
És a dir, tu necessites... El cos humà és capaç d'alimentar-se de moltes coses diferents.
Del sol.
Però necessita un conjunt de totes i amb diverses quantitats diferents perquè és el que necessita cremar després. Tot això es transforma en calories. Llavors, les calories que t'aporta la gespa són pràcticament nul·les. Per tant, no et serveix.
Però un cavall,
sí
per exemple...
Sí de tot, eh? Perquè en un moment t'ha gestionat animals humans i...
Un cavall és d'aquells animals que és musculadíssim, en plan, no tenen greix, quasi. I és perquè...
Bueno,
no?
Depèn.
Estan molt forts, en general. En general, tenen
en
molt
general,
de múscul.
Sí.
Els cavalls gordos n'hi ha pocs, no?
Bueno, el Pirineu no ho he vist, de cavalls gordos.
De cavalls gordos.
Home, és que el Pirineu, la raça Hòstia, de cavall que n'hi ha més, de ramader, són cavalls per engreixar i per menjar poltre.
El gordos cavallos, segur que és de vaixelletic.
No.
I llavors, vale, però els cavalls, de normal, són musculats prims i les vaques són gordes.
Tu has vist un toro?
Sí.
Tu has vist un toro?
És com un cavall.
Un toro està... És que
està fort, a
caixa. Tenen ja com una cosa de la genètica que sense fer molt d'esforç ja es desenvolupen els seus músculs molt heavy.
I això a la vaca no li passa, tot i menjar el mateix que el cavall, per exemple?
A la vaca no li passa tant, no.
Ara tinc un dubte de primer de primària. La femella del toro?
La vaca.
És que hi ha el bou, també.
Tots els toros...
El bou és com un toro, més o menys.
Vale, tots els toros són sempre mascles.
Sí.
I totes les vaques són sempre femelles.
Sí. Per això tenen les tetes.
Sí,
clar. Si veure llet.
Si munyeixes un toro, no et sortirà... Bueno.
Raro. I llavors el bou?
El bou també és com un tipus de toro. El que és com més un animal de càrrega.
De càrrega. És que és molt pesat, el toro.
I és una raça de toro. O és un animal diferent?
És que això ja se'm barreja a vegades perquè no sé ben bé si... És que hi ha llocs que ho fan servir com per tractar races diferents, hi ha llocs que ho diuen perquè són maneres de dir-ho diferents. Clar, llavors aquí a vegades entra una mica el conflicte aquest.
A mi em passa amb els
pollastres. Noms comuns té aquest problema.
A més que res, perquè llavors el femení del bou és la mula...
No, no va ser la mula, no té res a veure. La mula seria, el mascle seria el ruc i la femella és la mula.
Com un burret, com un burrito.
Sí, no? Si ho visualitzo. Però el bou llavors no té femella.
Pot ser una boua. Jo què sé, no ho sé.
Jo crec que és la vaca.
A mi em passa com amb el pollastre. Per mi hi ha el gall, la gallina i el pollastre. En plan, no, jo no acabo d'entendre mai què és un pollastre. Jo no sé què és un pollastre.
Un pollastre és com un gall.
És com un gall.
És un gall, però més jove.
No ho entenc.
I com que quan neixen són iguals...
El problema aquí està en que bàsicament es barregen espècies amb edats de... amb etapes vitals. Llavors, és a dir, un poltre és el mateix que un cavall, però és jove. Una vedella és el mateix que una vaca, però de jove. Llavors, poder un pollastre és un gall, però més jove.
Però més... Hòstia.
No ho sé, no ho sé. No, ara poder aquí l'hem cagat que...
Un pollet és un nugget.
Sí.
Exacte.
És un gall molt jove. És un nen. És un gall nen.
I llavors, quan neixen, passa com els pollets. Que el pollet és pollet, no saps... Clar. O sigui, sí que ho saps si li mires a l'entrecuix.
Sí, que amb això hi ha una feina que es guanya molts diners que es diu sexador de pollets, que és una persona que es dedica a agafar el pollet quan és petit i determinar si és gallina o gall. I es paga molts diners per això.
Oh, clar,
costa
si
molt
d'identificar
i ho demanen les granges grans perquè així ja directament les gallines les separen per posar ous i els galls per fer carn. Clar.
I llavors amb les vaques, quan surten, també són... Sí, ja acabo. Són tots iguals, físicament.
Bueno, les parts reproductores ja es veuen.
Una vaca pot parir un toro.
Com es diu la vaca petita o el toro?
La vedella.
Vedella.
Però clar, la vedella crec que és només...
Jo la vedella me la menjo. Ara...
Ah, i el pollastre també. Bueno, va, ho hem d'anar deixant aquí perquè se'ns tira el temps a sobre.
Sort que ens queda una secció
Seguirem
per endavant.
Responent preguntes de primer i de primària d'aquí dues setmanes perquè el Pau vindrà de forma quinzenal, oi?
Sí.
Vale.
Sí.
Doncs Pau, gràcies per haver vingut a estrenar aquesta secció i ens veiem d'aquí 15 dies. Que vagi bé, adéu-siau!
A vosaltres, adéu!
seguim i és el moment de parlar ara de cuidar-nos una mica més i això ho fem cada dues setmanes de la mà de l'Albert Pi, que avui porta un llibre molt gruixut, ple de marques i coses. Bon dia, Albert.
Hola, Albert, bon dia.
Bon dia, Aina, bon dia, Judit.
Deus pesar 3 quilos més.
La motxilla pesa 3 quilos més amb això, sí.
És un llibre de moltes pàgines, no estem acostumades.
Verdad frente a falsedat.
Verdad frente a falsedat. És un dels llibres del David Hawkins, que vam parlar una miqueta fa dues setmanes.
És veritat.
I avui m'agradaria parlar una miqueta més d'ell, perquè crec que és un de... És una de les persones que hem tingut en els darrers anys més interessants en el món de la psicologia i el creixement personal. Llavors m'agradaria parlar una miqueta d'ell avui. Què tal? Com esteu vosaltres?
Molt bé.
Bé, doncs...
Ui, Judit.
Jo estic cansada. Jo crec que, a veure, crec que ho he dit aquí fa un rato, que estava cansada.
Sí, sí que ho has dit.
Ara no sabia si ho havia dit o no.
Ho era ahir.
Cada cop que algú et pregunti,
ja no
diràs
sé.
El mateix. Clar, però... ells van canviant, però nosaltres...
Nosaltres som les mateixes. No, estic cansada, però això la setmana que ve estaré perfecta, estupenda. Ja passa que a vegades els traspassos, saps, acabes més cansat pel que et fas tu el cap que no per després el que...
Has traspassat?
Quan tu fas un traspàs...
Això és que et mors. Quan algú traspassa...
Has traspassat a un altre pla, ja.
Traspassa un local, no s'ha mort.
No.
S'ha traspassat.
El local.
Ha canviat de puesto.
El local.
Clar.
Però quan la persona traspassa,
pues jo,
és que mor.
Com a persona física, he fet un traspàs. No m'he traspassat, he fet un traspàs.
Un trasllado. A mi m'agrada trasllado.
Un...
Trasllat.
Com es diu en català? Un trasllat.
Un traspàs.
Trasllat,
no,
traspàs,
un traspàs,
traspàs
és un trasllado.
A veure, exactament què estem criticant? És que ja no sé per on em vas.
Que si t'havies mort.
No, perquè si no t'ho podria explicar. Estic cansada, però... Ara, la setmana que ve, que ja hauré agafat el ritme i anirem totes perfectes, estaré estupenda. Aquest micro que tinc no m'agrada gens.
Aquí, si se't cola alguna cosa, ho sento.
A més, se sent com m'estego el xiclet. I no m'agrada.
Des
de casa deu ser desagradable, saps?
És que l'altre dia em van dir, menges xiclet a la ràdio? Dic, sí.
Però que a més les dues... xiclet que fa 10 hores que portem, que ja no té gust. I que, a més, jo me'l sento, aquest xiclet, amb això.
Però ja entres aquí i no pots sortir.
Clar, no pots sortir, el xiclet te l'has...
No sé que l'enganxi aquí
sota la taula.
Quin fàstic les sales d'estudi barra biblioteques barra menjadors de col·le que estava tot a sota ple de xiclets enganxats, tio.
Sempre.
Qui asco. I tu sense voler tocaves, acariciaves, era dur, era una cosa que feia allà 3 anys.
A vegades remenaves i de cop...
Tocaves calaix per posar la teva carpeteta pel que fos i de cop... Pam. I ja a càmera lenta tot el que després havia de passar tot a càmera lenta.
Bueno, anem a parlar, del David Hawkins.
A veure, jo crec que el David Hawkins ha sigut una persona molt interessant perquè ell ha sigut el creador del mapa de la consciència o l'escala de la consciència. Aquest mapa o aquesta escala és una escala que va del 0 al 1000, ho vam explicar
al
darrer programa.
És molt petita aquesta lletra.
Llavors, què és el mapa de la consciència? És una escala que va del 0 al 1000 i que pots calibrar qualsevol cosa dins d'aquest mapa de la consciència. Tu pots calibrar una persona, pots calibrar aquest llibre, si no recordo malament, calibra molt alt, més alt de 800, pots calibrar un animal, pots calibrar un menjar, pots calibrar tot. Val? El nivell 1000 és el màxim i al nivell 1000 hi han arribat molt poques persones a la humanitat, 5 persones, si no m'equivoco. La penúltima va ser Jesús de Nazaret. És el nivell de la il·luminació, el nivell on tu arribes, el famós nirvana en el budisme, i quan arribes a aquest nivell ja no tornes a reencarnar, ja te'n vas al cel, val? L'última persona...
Sí que és llarg el camí, doncs, perquè vagis fins al cel.
És el nivell on tu has arribat a dissoldre l'ego humà i, bueno, és un nivell d'il·luminació. Si voleu, després podem parlar una miqueta d'aquest nivell. I l'última persona que va arribar a aquest nivell va ser David Hawkins. David Hawkins va ser un psiquiatre d'Estats Units que en el seu temps, als anys 80-90, tenia la clínica psiquiàtrica més famosa d'Estats Units. Ell tenia una formació mèdica, psiquiàtrica, i ell, doncs, visitava 2.000 pacients a l'any. Llavors, molts dels seus pacients venien a veure'ls de totes parts d'Estats Units i fins i tot del món, passaven una hora amb ell i marxaven curats, perquè entraven dins del seu camp d'energia. el mateix que vam parlar que passava amb Jesús de Nazaret. Aviam, avui intentarem parlar de coses que no es parlen normalment, no? Jesús no és un tema del qual parlem aquí al programa Cuida't, però Jesús va ser el primer influencer de la història. Jesús va ser un revolucionari de l'època, el va matar l'imperi romà, perquè qüestionava tots els esquemes i totes les normes d'aquest imperi. El va matar els romans. Però era un revolucionari de l'amor. I va tenir tant impacte que avui estem a l'any 2024, després d'ell, després de Crist. Sí? Ha sigut una persona molt influent i que després de 2.000 anys se'n parla cada dia a tots els pobles i en esglésies i figures seves. Val? Ha tingut un impacte molt gran.
Albert, entre Jesús i el Hawkins no hi ha hagut ningú més?
No hi ha hagut ningú més. Per això és tan important. Ell, el David Hawkins, mai ha reconegut això públicament, perquè quan estàs a aquest nivell l'ego es dissol i no hi ha cap tipus de pretensió ni vanitat. Ell mai ha dit que ha arribat al nivell 1000, però moltes investigacions ho han demostrat. Llavors, això, Jesús va ser el penúltim i el David Hawkins va ser el darrer. Anem a parlar una miqueta del mapa de la consciència. El mapa de la consciència que té la Judit al davant, hi han dos punts claus. Un és el de 200. El de 200 cap avall està la negativitat. Hi han les emocions. No sé si Judit, jo no me la sé de memòria, però hi ha la ira, la culpa, hi ha la vergonya, hi ha la tristesa, segurament. Sí, alguna més que em deixo?
És lo de vergüenza, culpa, apatia,
sí.
Pena, miedo, deseo, ira i orgullo.
Sí, i les has dit per ordre, oi? De les més baixes, sí. A les més altes. De 200 cap a baix hi ha totes les emocions negatives, hi ha la negativitat en el ser humà, però també tot el que va en contra de la vida. És a dir, si tu et menges un aliment que calibra sota 200, és un aliment que va en contra de la teva vida, va a favor de l'amor, i una cosa sobre 200 és un nivell que va a favor de la vida o que és veritat.
I això, un aliment, per exemple, un tros de pollastre, que tu dius que té 200, un altre tros de pollastre també tindrà 200, o cada pollastre va diferent?
Hi ha una calibració genèrica, llavors potser es pot calibrar també un pollastre ecològic o un pollastre d'una granja industrial, també hi hauria una diferència. Uh-huh. Però tu quan calibres una persona, per exemple, calibres la seva puntuació mitja, tot i que pot haver-hi moments del dia on està anclada amb la tristesa, moments del dia que està anclada amb l'amor. Llavors, un altre punt important en l'escala de consciència és els 500 i els 600. A partir dels 500 entres en l'amor i a partir dels 600 entres en l'alegria o la pau. Les persones que passen al nivell de 600 són persones que es deixen d'identificar amb el seu cos. David Hawkins parlava en tercera persona. Per exemple, deia... David Hawkins deia... Pues cuando David li passava esto, pues hacía esto otro. Parlava en tercera persona perquè ja havia deixat d'identificar-se amb el seu cos. I el nivell de 500 també és molt important perquè passa de la raó a l'amor. Coses importants aquí. La ciència estan al nivell de la raó, que és de 400 a 500. Sí? Albert Einstein, el va calibrar David Hawkins, calibrava en 499. La majoria de científics brillants, els genis, es queden a 499 perquè és el nivell màxim de l'intel·lecte. El nivell màxim de la raó és 499. El nivell superior a la raó és l'amor, en l'escala de consciència. Llavors, la ciència és veritat, perquè calibra sobre 200, hi ha... soluciona moltes coses, però no ho soluciona tot. Hi ha, per exemple, moltes malalties que tu vas a l'hospital i no te les curen. Hi ha malalties mentals que vas a psiquiatres i psicòlegs i no es curen. Però hi ha moltes malalties i fins i tot malalties mentals que per la rendició espiritual o entrar en estats d'amor es curen. Val? David Hawkins diu que el nivell 540, que és l'amor incondicional, és el nivell on el cos es comença a autosanar. Quan tu arribes en aquest nivell de consciència, les teves malalties comencen a desaparèixer del teu cos. El teu cos es sana. És impossible estar malalt en un nivell alt de consciència. Val? Fins aquí m'aneu seguint?
Sí, tinc moltes preguntes.
Jo també, però
seguim. Us digui una altra cosa i llavors feu-me preguntes. Un exemple, per exemple, va ser quan David Hawkins, que estava cap al nivell 800, devia tenir 60-70 anys, ella es va curar de desenes de malalties que tenia, fins i tot de portar ulleres, es va curar la seva vista i va deixar de portar ulleres. Ella se'n va anar amb una cabana a acabar de dissoldre la seva negativitat i el seu ego. A nivell 800 és molt alià, del 800 al 1000. I ell va anar 10 anys a viure sol en una cabana. Durant aquests 10 anys només menjava 3 coses. formatge, Pepsi Cola, con azúcar, Pepsi, i pomes. Vale. I ella es va alimentar durant 10 anys amb aquests tres aliments i no li van passar res, no va morir, es va alimentar perfectament. Perquè arriba un punt en el nivell de consciència que quan tu superes el nivell 500-600, és igual al que mengis. És, la ment passa per sobre de la matèria física. Ella anava a les seves conferències, agafava un paquet de sucre i se'l començava a menjar. Deia, no passa res. A nivells de consciència elevat, res pot danyar el cos, perquè la ment no li permet. Llavors, són coses que inimaginables, no? Però, i que molt poques persones han arribat a aquests nivells, però bueno, ell va arribar en uns nivells que dominava la pròpia matèria. Val, fins aquí. Volia explicar aquesta anècdota, si teniu alguna pregunta.
Jo menjant formatge també arribaria a la plenitud.
El que no et diguis perquè va triar poma i Pepsi Cola.
No ho sé.
Ja, el formatge està molt bé.
El formatge li agradava.
Seria molt feliç. La Pepsi, mira,
però
si la
posa ell
Pepsi
com a repte personal de menjar-se
no
allò.
Sé per, no sé quin no va ser el motiu.
Perquè
però
també
sí
ho va
que
fer durant 10 anys en una cabana.
En una cabana, sí.
I això ho va escollir ell de forma voluntària.
Ell. Correcte, sí.
No sé, el dietista aquell dia tenia un mal dia i va dir, mira, mica de Pepsi.
Ja està bé. Jo, vols que comenci jo per les preguntes? Una persona, quan neix, representa que pot néixer ja amb un nivell 400 o sempre neix a un nivell 0 o 200, que entenc que és el mig?
Val, molt bona pregunta.
Gràcies.
Una de les coses guais del David Hawkins és que ell ha pogut calibrar amb aquesta escala qualsevol cosa, si és veritat o si és falsedat. Perquè a nivell espiritual hi ha una veritat, i la veritat nega tota la mentida. És a dir, existeix el que és cert i el que és fals. Llavors, ell ha tastat totes aquestes preguntes. Totes les persones neixen amb un nivell concret de consciència. Una persona pot néixer amb un nivell 100 i l'altra amb un nivell 300. Per què una persona neix amb un 100 o amb un 300? Per la seva herència kàrmica. És a dir, què és el que ha fet en les seves vides passades? Si tu en la teva vida passada vas ser Hitler, doncs probablement naixeràs a un nivell superbaix. Però si tu vas ser Madre Teresa de Calcuta, naixeràs en un nivell superalt. Llavors, totes les persones tenen un determinat nivell de consciència al moment del naixement i depèn de la seva herència, de la seva ànima.
Vale.
O consciència.
I llavors, si tu fas la calibració amb un bebè,
sí?
Com canvia si després fas la mateixa calibració amb el bebè de 12 anys?
Pot baixar o pot pujar. David Hawkins ha calibrat també això i diu que la mitjana de nivell de consciència que puja a totes les persones del món és 5 punts en l'escala de consciència. És a dir, que la mitjana és que una persona neixi amb 203 i mori amb 208.
Vale.
La mitjana és pujar 5 punts en una vida.
Això és molt poc, no?
És poquíssim.
Clar.
És poquíssim, l'evolució a lenta, però hi ha persones que han pujat 300 punts en l'escala de la consciència. És una bogeria. Però hi pots baixar també. Si tu t'entregues a les energies negatives, fas mal, t'entregues a l'interès personal en aprofitar-te dels altres, en danyar, en això, no servir, no estimar, acumules karma negatiu i baixes en l'escala de la consciència, també.
Vale. I llavors, quin és el millor moment de la vida perquè et facin la calibració?
En qualsevol moment. És interessant saber-ho de petit, de mitjà i d'adult i de vell.
Clar, és una cosa que pots anar refrescant. Clar.
Perquè, per exemple, si tu et trobes a un nivell de consciència que està predominat per la raó, ell explica com transcendir aquest nivell, com passar de la raó a l'amor, perquè cada nivell té els seus reptes de ser transcendits. Val? El país que calibra més elevat és Estats Units. Calibren 400 i pico al nivell de la raó. Espanya calibra 330. I la mitjana del món és 230. Llavors es pot calibrar tots els països. Bueno, els països més alts, si no recordo malament, són Estats Units, Hawaii, que Hawaii també és Estats Units, Austràlia, Canadà, Alemanya, Països Baixos. Són dels països que calibren més alts els nivells de consciència. També un tema molt interessant és que hi ha una correlació totalment directa entre el nivell de consciència i la felicitat de la persona. És a dir, per sota de 200 hi ha un percentatge molt petit de persones felices i per sobre de 500 crec que més del 90% de persones són felices. Però també hi ha una correlació totalment directa entre el nivell de delinqüència i l'escala de la consciència. Per sota 100 hi ha un nivell molt alt de delinqüència, per sobre de 500 hi ha un nivell zero de delinqüència. Llavors, el que determina molta de les coses de la teva vida no és tant si has nascut en un lloc o un altre, si no és el teu nivell de consciència. No és si et relaciones amb algú o amb algú un altre, sinó el teu nivell de consciència.
Vale. Ara, la meva pregunta, jo crec que la resposta serà que no, però, per exemple, quan arribes a partir dels 500 a l'amor, tu ja deus estar més receptiu a seguir pujant. Deu ser més fàcil passar dels 500 al 700 que del 200 al 300.
És més difícil.
Sí.
Perquè és una escala logarítmica. Una escala logarítmica vol dir que un punt del 700 al 701 són, per exemple, 300 punts del 0 al 300. És a dir, com més alt, més distància hi ha entre els punts. Llavors, hi ha moltes persones que estan en 500. Ara ho recordo, és un 4% de la humanitat està en 500, que és el nivell de l'amor. Però només hi ha un 0,4 a partir de 540, que és amor incondicional. Un dels mentors que jo he tingut que m'ha ensenyat això és l'Ancho Pérez, que és una de les persones que calibra més alt en aquest país, calibra per sobre 600. Jo he tingut l'oportunitat d'estar dues vegades a prop seu. Un cop va ser a Vilanova, el primer cop. Ell va donar una conferència, érem allà unes 80 persones, i quan ell va començar a parlar, tot va canviar. L'ambient es va relaxar. La gent va començar a notar-se sensible, a notar-se amorosa, i és perquè estava aquesta persona que calibrava per sobre 600, que és molt alt. Hi ha, crec que menys de 50 persones al món que calibren per sobre 600, estava allà. I una energia d'una persona així canvia tot el seu entorn. Llavors, als 540 hi ha un 0,4 de la població que està en aquest nivell. El 540 és amor incondicional. Què significa amor incondicional? Acceptes incondicionalment o estimes a la teva vida? Aquí posa alegria, oi? Acceptes i estimes a la teva vida qualsevol cosa que passi. Que la meva mare és alcohòlica i s'està matant. Està bé, mama, que veguis, t'estimo. Són nivells de consciència tan elevats que és molt difícil que les persones puguem arribar a comprendre. Maria Teresa de Calcuta estava a Calcuta, a la ciutat de la Índia, on hi havia milers i milions de malalts, de persones amb tot tipus de malalties contagioses. Ella mai es va arribar a contagiar, perquè estava sobre els 700. Ell estimava totes les persones independentment del seu origen. Llavors, per transcendir de la part de l'amor, que pot haver-hi bastanta gent, a l'amor incondicional, és molt difícil, perquè significa estimar fins i tot la teva parella que et maltracta i acceptar-la i donar-li les gràcies. Gràcies per fer-me aprendre això. Si són nivells, jo he pogut conèixer un parell de persones que estan sobre els 600, és una locura. Si són nivells de consciència, de presència i d'estima cap a tot, que no és comú en la societat. Jesús, quan estava a la creu, deia: Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Ella estava demanant perdó cap als seus assassins, al Padre. Són aquests nivells dels que estem parlant.
Però llavors no vol dir que sigui bo tenir uns nivells molt alts, tampoc.
Clar, personalment sí que deu ser bo, sí, perquè te la suda tot. Sí,
per tu mateix, com que no estàs massa bé del cap, ja t'està bé, però la gent de fora deu pensar: aquest tio està grillat. Entenc que deu haver-hi problemes, bueno, de socialització.
Una percepció, no? Diferent, no?
Aquestes persones no els importa gens l'opinió de la gent.
Clar.
No ho dic per ells, ho dic, sí, pels altres. Em refereixo. Jo des de fora pensaria que està boig.
Però és molt difícil enfadar-te amb una persona així. Perquè tu amb aquesta persona dius: ets un no sé què, no sé quantos, i aquesta persona et dirà: vale, moltes gràcies per dir-me això.
Clar, però jo no el vull convèncer amb ell.
Sí.
Jo personalment pensaria: Aina, aquest tio no...
Però, ja, però a ell li suda. Clar, però és que, i no farà res per canviar-t'ho. No. Sí, ja està.
Però llavors entenc que deu tenir problemes per socialitzar amb els altres, perquè entenc que l'altre, que és la multitud...
Li suda socialitzar.
No perquè li importi, però el problema hi és igual, perquè no crec que la gent vulgui acostar-se amb aquesta persona a socialitzar, perquè deu pensar: estem en un moment de la
aquesta
vida diferent.
Aquesta persona es deu relacionar només amb nivell 600.
Doncs pocs amics deu tenir, no? O què? Un problema de socialització hi ha d'haver, perquè la gent del teu voltant deu pensar-ho que no és normal.
Jo crec que són persones... Mira, t'explico una experiència que de l'Ancho Pérez, és una persona molt coneguda aquí a Espanya, la podeu buscar, que ens va explicar. Ell viu a Madrid, és una persona multimilionària, és una persona que ha estudiat molt a David Hawkins, talentós, una persona amb tot l'èxit exterior que ha pogut tenir, i ha començat a estudiar el David Hawkins per entrar a l'èxit interior a felicitat. Llavors, ell ha jugat sempre a futbol, us l'explico en un minut, a futbol allà a Madrid, i ell deia que al futbol, doncs, hi havia molt de teatre, i un dia estava jugant i una persona li va fer una segada allà dins de l'àrea i ell es va tirar de forma automàtica, sense pensar-ho. Es va tirar i li van pitar penalti, però va ser una piscina. L'altra persona, el defensa, el va començar a insultar. Diu, per què te tires, eres no sé què. L'àrbit li va pitar penalti i ell li deia, tranquilo, todo está bien, no pasa nada. Ell, la seva resposta era, todo está bien. I l'altre encara es va posar més nerviós, el va començar a insultar. I l'Ancho deia, yo por dentro le estaba mandando amor. Diu, mentre l'altre m'estava insultant, jo l'estava mandando amor. Llavors, va agafar el penalti, va anar a xutar i el va tirar per la banda. En comptes de tirar-la cap a la porteria, el va tirar cap a la dreta, cap al fora de banda. L'altra persona es va quedar flipant i va passar d'estar insultant-lo, el va anar a abraçar. I això és com és de transformador l'amor. Una persona que abans t'odiava, tu la tractes amb amor, perquè no va ser injust el que va fer ell, va tirar-la cap a fora de banda, i l'altra persona que estava insultant abans va anar i el va anar a abraçar. I no només ell, sinó l'àrbit també, perquè es va quedar flipant. Li va dir, jo mai havia vist això en un camp de futbol. Llavors, el que us volia dir amb això és que una persona en aquest nivell d'amor és molt difícil que tu et puguis enfadar amb ella. Perquè mai et rebatrà, mai voldrà tenir la raó. Si voleu pujar al vostre nivell de consciència, renuncieu a tenir la raó. Aquestes persones mai busquen tenir la raó. Llavors, bueno, doncs això us volia explicar. No sé de què anava, però...
Això és només un punt dels que tens aquí marcats, eh? Veig que podem...
És que aquest llibre té un total de...
Hòstia! La nova temporada pot ser només d'aquest llibre.
Més de 600 pàgines té aquest llibre. Tu te l'has llegit tot.
Tens més coses, oi? A dir-nos d'aquest
home. Hi ha moltes coses de Hawking, si podíem fer molts
haurem
programes.
Haurem de fer-ho un altre dia, perquè dient, avui se'ns ha tirat el temps a sobre.
Gràcies, Albert, per venir a descobrir-nos una setmana més al
Gràcies
Hawking.
A vosaltres.
Tens una frase per marxar, Albert?
Avui no en tinc, no
qualsevol
tinc
cop, i aquí en una pàgina te l'apunti ara mateix. I, con permiso de l'autor, resumimos aquí. Molt bé, doncs amb aquesta petita cita de la pàgina 235 ens acomiadem de l'Albert i el veurem d'aquí dues setmanes. Que vagi bé, Albert.
Adeu.
Gràcies.
Adéu.
Adéu. Descobriment musical, com fem cada setmana, que rebem el Quim Mercè a la seva secció Quim Descobriment per poder-nos-en anar a casa amb un regal musical i poder escoltar sempre que vulguem. Quim Mercè, bon dia, què tal, com estem?
Superbé, aquí una setmana més, encantat de prestar-vos els meus serveis.
Ai, que bé.
Abans de res, anem a recordar la playlist, perquè sí. Fa dies que sí. No diem i si no els seguidors no pugen. Quim, com era això?
Hi ha una llista de reproducció a Spotify que es diu Quim Descobriment, Penedès Cap de Setmana, entre parèntesis, el de Penedès Cap de Setmana, que hi ha tota la música que hem escoltat i la que ens ha quedat per escoltar en algun programa que sempre hem anat una mica justos de temps, d'aquesta secció. Hi ha actualment 14 hores i pico de música.
Sí. Per tant, viatges de cotxe llargs,
sí, jo ho faig molt.
Hores de Renfe que us quedin penjades.
Bueno.
Crisis existencials de no sé què escoltar, exacte. Sempre estic escoltant el mateix.
Dies de neteja.
Pam, servei públic.
Dies heu de netejar,
sí. De neteja.
Esteu tristos, esteu contents.
Tot.
Això és com menjar sushi.
Sí.
Estàs trist, sushi, estàs content, sushi, el mateix. En qualsevol moment del dia podeu escoltar aquesta llista que us ha explicat el Quim tan perfectament.
Quim, una cosa, tu veus aquest edifici, entre la ràdio, la música,
sí.
I la teva feina està a quatre pas.
Sí. Que ho tinc tot aquí. Està molt bé, la veritat.
I també vius relativament a prop, no direm on.
M'ha vist molt a prop, sí.
O sigui que el teu nucli... Quants passos fas al dia?
Pocs.
No creguis, eh?
On vas? Vas a caminar?
No.
I llavors els teus passos poden ser d'aquí, de casa, a la feina, i tot
feina,
això, bé, potser són 300 metres. Fort,
Sí, una cosa així. Avui...
Vinga, va, anem a parlar del que toca.
Vale, avui parlarem d'un noi que es diu Dan Peralbo. No sé si el coneixeu.
No.
La doncs Rosa Peral sí.
Parlarem de... No.
És de la zona? És autòcton?
La Rosa Peral,
és de la zona,
sí.
És autòcton.
És de Vilanova.
És de Catalunya. Província de Barcelona.
La Rosa Peral és de Vilanova. No era de...
No era de Vilanova? Poder no era de Vilanova.
Ah, ja, no t'ho sé.
No ho sé.
Bueno,
no passa res.
És com els col·les, la presó toca depèn d'on vius.
Bueno, no, si ets basc, no, perquè els que van detenir per l'ETA els van repartir per tot
Espanya. Depèn d'on vius, et toca una presó o una altra, com al col·le. On vas a votar, doncs el mateix.
A nosaltres què ens toca, llavors, Martorell?
la nostra presó. La nostra presó es diu... Anava a dir una cosa lletja. A veure...
Es diu treball assalariat.
A veure, de dónde és? Bueno, ara us
vull dir. Sí, mentrestant, parlarem del Dan Peralbo i l'últim disc que acaba de treure.
La Rosa Peral és de Badalona, perdoneu, és de Badalona. Però vivia a algun puesto d'aquí prop del Garraf, crec que tenia. Bueno, ja estem.
Fantàstic. Som-hi. Arrenquem. Bueno, anem directes amb la primera cançó que es diu Com es mou, que és una cosa que no crec que faci gaire
la Rosa Peral. Com una palmera es mou, no?
Parlar-te d'un tal Romeo que li cardava gastos sempre fins a l'últim adéu. De tant en tant es preguntava, miraria-ho diferent amb una mica de fama. Però Déu meu, pareu al món, si ara el veiéssiu aniria tots de cul. Què se n'ha fet d'aquell cretí, d'un cuc de seda n'ha sortit? Au, que me'n mou, que me'n mou. Ell ja mai tornarà, ell ja mai tornarà. I celebrat aquesta novetat. I un sol missatge per tot el món. Rebeu el més formós, rebeu-lo amb honor. I aquí està, no callarà. Moving por el pueblo, moving like a rockstar. I aquest que sempre t'han criticat.
És el príncep de Bel-Air, en català.
Com?
Moving like a rockstar, no sé què.
No havia... Saps que jo no havia mirat el príncep de Bel-Air?
Pues la cançó d'inici, la intro, s'assembla al món, al rotllo.
Sí? Me n'alegro.
No, tu tampoc has vist el príncipe
de Bel-Air? Jo mirava la princesa Xerazà.
No, és un altre rotllo.
Tu miraves la princesa com es diu?
Xerazà.
Xerazà. Al Super 3, quan érem més petits.
No em sona.
No?
Com era? Si veies una imatge, potser diries que sí que ho havia vist. Ara te la busco.
Vale. I feia, vella Xerazat, princesa Xerazat, balla aquesta nit que la sort et somriu. Ara t'ho
vale,
busco.
T'ho busques mentre ja us explico una mica. Vinga, va, cases del noi aquest, que té un grup que es diu Dan Peralbo i el Comboi. El Comboi són els tres nois que l'acompanyen. Guitarra, baix, bateria, clàssica formació de rock, fan una mena de pop-rock i van cavalquen entre Torelló i Barcelona.
Fixa't.
Torelló és capdalt, oi?
Sí, Torelló està a prop de Vic, comarca d'Osona. Diria que direcció Girona.
Sí, nata Sant Pere de Torelló.
Ah, mira que bé.
Que deu ser per
allà. Deu ser prop, deuen fer-ho així.
I res, aquest àlbum, que totes les cançons són de l'últim disc que han tret, que és això de Dan Peralbo i el Comboi, es diu així, presentació del grup, suposo. Fàcil, ràpid, vull dir, al gra. Va sortir dijous.
Ah?
Toma ja, el més fresc de la vegetaria.
Què dius?
Hola!
Acabat
estem
de pescar.
Super al dia,
i com
has
descobert?
Perquè jo escolto la Sotana de tant en tant.
Clar.
I aquests nois els hi van fer una sintonia nova que la van fer per estrenar el programa. I van posar la sintonia i van dir aquesta sintonia l'ha fet Dan Peralbo i el Comboi, no sé què. I vaig anar a escoltar i vaig dir, hòstia, calla, que això està guapo.
Són divers, eh?
Molen.
Però ja deuen ser del sector, no?
Què vol dir
del sector? Què vols dir?
O sigui, amb un primer disc no acabes no, ja no, fent la sintonia nois ja de la feien... Sotana.
No, i aquests nois... Bueno, però potser són col·legues, jo què sé. I el Dan Peralbo ja tenia algun projecte com en solitari d'abans d'això. I suposo que a base de conèixer gent i tal. Mira, han format el grupet aquest, que mola bastant. Per tant, bueno, això deu comptar que ho vaig descobrir ahir. El rell de recerca que he pogut fer és relativament poc.
Bueno, però la qualitat
però
és excel·lent.
A canvi, exacte, és el més fresc. De,
és fresquíssim, això.
Acabat de collir. Vull dir,
està
que,
molt bé, això.
Llavors, què anava a dir? Ja no m'ha volat el que estava a punt de dir. Ah, el Dan Peralbo, bueno, si el voleu veure, és aquest noi.
Aviam-lo.
És jovençuelo?
És jovencell, sí, jo crec que és més aviat jovencell.
Va néixer dijous.
Jovencell és jovençuelo en català?
És aquí així.
Ah, sí que és jovencell.
Ai, mira que no me l'imaginava així, eh? Me l'imaginava calvo.
Jo sí que... perquè és així com el Will Smith.
No, me l'imaginava calvo.
Hi ha un calvo, crec, al grup.
El Will Smith és negre.
I què?
Aquesta mira, foto només era en blanc i negre.
El de la dreta de tot és calvo.
Aviam, és que no hi ha
pues així, jovencell...
Mira, fa més pinta el de la dreta que dius...
El calvo.
Aviam.
Calp. Sí. I el de l'esquerra s'assembla el teu amic, el Martín Bajo Flores, aquell. Eh, que sí que té el rotllo?
Quin és el que...
El de l'esquerra de tot és el teu amic i el de la dreta de tot és el que hauria de ser el prota i que no ho és. Eh, que sí?
Sí que és el Martín.
Tinc raó amb les dues coses. Perfecte. Mira, aquesta és la Xerezat que et deia.
No, no em sona.
No et sona d'haver-ho vist al TV3?
I mira que tinc bastanta bona memòria, per dibuixos animats. No ho devia mirar.
Bueno, doncs descobriments. Podem fer descobriments de dibuixos animats un dia?
Sí.
D'anime, de dibuixos animats, d'openings.
Una secció vol fer obertures de...
Sí, vale, openings fantàstic. De dibuixos
us
animats.
Us porto una selecció del que em sembla el millor.
M'ho passaré superbé.
Vale.
L'Aina sempre em diu que no puc fer aquesta secció
perquè si vols fer una, moltes
i tu,
programes. Una,
això ho podem fer un joc i a veure qui se'n sap més.
Jo
guanyo.
Jo el que li dic és que per cada setmana...
per cada setmana justet.
I això t'ho vaig dir, un dia sí.
Però jo volia fer una secció especial estiu, tot d'openings i endings. Em vas dir que no. A mi se'm va dir que no podia fer la secció que jo volia. Vaig acabar fent coses que... Que està bé.
Seguim
però
aquí.
Però jo volia cançons. Seguim, perquè...
Això. Aquest noi està molt bé perquè vaig escoltar-ho i vaig pensar... Jo crec que aquest tio, si segueixen una mica per aquest camí, ho petaran. És veritat que, de moment, l'escena musical catalana, el camí del triomf, va més cap a la música urbana, més que cap aquí. Però jo crec que tenen fusta de fer-ho bé. Anem amb la següent cançó que es diu Juli Verd, que parla de... Bueno, quan s'acaba una relació...
Ai.
Però en principi d'amor amb algú.
Sí que ho anava a dir, Juli Verd
és
d'això.
Sempre hi ha alguns hàbits, en aquest cas culinaris, que es queden o se'n van. Som-hi.
Jo crec que està parlant d'una altra cosa i és una metàfora.
No ho has interpretat
ja podria
així?
Ser. No fa tant com ho escolto això, vull dir que pot ser que ho hagi interpretat.
No fa tant perquè va sortir dijous?
No ho dic perquè el Juli Verd, tan bo, tampoc...
Bueno,
no,
però algú potser sí que era bo.
Té, clar.
Però és que li està fent una cançó d'amor al Juli Verd,
Bueno, potser no parla del Juli Verd.
Exacte.
No es deia Juli Verd, es deia Juli Albert, que m'entens?
No, jo crec que està parlant d'una altra planta verda. Jo crec que sí. Ha dit amb tu m'ho menjo tot, bueno, per berenar, per sopar. Jo, aviam, a mi digueu-me rara, però jo Juli Verd per berenar...
Bueno, depèn de què et facis una torradeta, depèn d'amb què...
Podria ser que a vegades pot ser que sigui un guinyo, això, però és que la cançó no vagi d'això, saps? O pot ser que la cançó vagi només d'això...
O potser ho fa per despistar només, eh?
Això.
Bueno, ja li preguntarem al Jan
Gonçalves. El dia que el coneguem. El voleu conèixer? Podeu anar dissabte que ve al Medusa Fest, que es fa aquí a Vilanova i a la Geltrú.
Ah, mira, ben a prop.
Que és un festival que dura tot el dia, comença a les 12 del migdia, i van a la tarda, sobretot, hi ha actuacions de diferents grups. No sé, potser actuen 4 o 5 grups a la tarda, de tarda, vespre, a nit. Acaben d'hora a les 11 o a les 12 de la nit. I fan concerts una mica curts, i per 12 euros tens l'entrada.
12 euros el dia 12 i comença a les 12. Hòstia, t'ho ha quedat
flipes,
guapo,
eh?
Això.
Molt bé,
fa molt bona pinta.
Això del Medusa Fest
fot
és
gràcia,
nou
oi?
O ja fa temps que es fa?
És un festival una mica alternatiu. I no sé si fa temps que es fa, però si fa temps jo diria que n'heu fer molt. I és un festival així per donar a conèixer grups una mica més que no tenen posat el focus dels mitjans de comunicació a sobre.
Què has dit que es deia? Com?
Medusa Fest.
No, el
Dan
grup...
Peralbo
i el
Comboi.
Si pots parlar davant del micro.
Dan Peralbo.
I el Comboi.
És que és difícil, eh? Dan Peralbo entenc que és un nom normal o és artístic?
Dan. No, jo crec que Dan, has dit Dan.
El meu profe de pàdel es deia Dan,
sí,
que jo pensava que la samarreta se li havia borrat la I, però no, es deia Dan.
Dan. Hi ha gent que es diu Dan.
Dan, sí, sí, però Peralbo...
Peralbo
Rosa Peral...
Peralbo, Penalba... Hi ha gent que es diu Penalba. No.
Penyalbert, vull dir, que cadascú es diu com pot, sí. Això no ho tries.
D'aquesta última cançó m'agrada molt... Bueno, això potser... l'ús que fan de les guitarres elèctriques, perquè no tota l'estona... O sigui,
sí,
a part
deia,
que fan
sí.
coses diferents...
Tu t'has fixat en això?
A l'estrofa, sí. De la primera a la segona estrofa, que són la mateixa mètrica i tal, i llavors, per no fer-ho porrit, al principi la primera hi ha una guitarra acústica, que fa una manera de puntejada estranya, i a la segona hi ha una guitarra elèctrica que fa coses més xules. I després hi ha efectes com una que fa uiu, allà a mitja cançó. Està bastant divertit. Si per a l'orella, quan ho escolteu, mola.
Sí que deia, aquí hi ha algú que...
Sí.
Hi ha un
I
joc
el baix aquí. El baix a les estrofes ressegueix com la línia de la veu, que és un recurs molt xulo, també.
Tu, quan escoltes música, sempre
l'analitzes? Et pots concentrar o no?
No sempre.
No sempre.
No. Però és que, per exemple, aquí, amb aquests auriculars, hi ha coses que les dic perquè me n'adono aquí.
Ah.
Saps? Ah, si ho escoltes amb el mòbil o si ho escoltes amb un altaveu d'aquests petits a casa, hi ha moltes coses que s'escapen.
Perquè aquí, audiència, vosaltres no ho sabeu, però aquí nosaltres sentim les coses separades d'orella.
Sí. I
estèreo.
I les també.
Sí.
És així.
Sí. Dit això, anem a la segona cançó que parla d'una persona famosa, que segurament sabeu qui és.
Jo.
Som-hi.
Que la persona guapa de referència sigui l'Angelina Jolie encara.
Mira,
no?
Ves.
M'alegra saber que hi ha famoses que també se li fan cançons i no cal ser el Dani Martín per fer Esther Exposito,
però
perquè
Angelina
recordem
Jolie
que això va ser fortíssim.
Moltes cançons.
En català, que rima Jolie amb Matí,
ah, sí.
O no sé què més ha dit.
En vi, sí.
En fi, està sent estupenda aquest grup, que ens has portat avui, Quim.
Sí, és que és d'aquests que el vaig descobrir... No vull dir, no sé si ho he dit això ja, micròfon. Bueno, és igual. Allà els vaig descobrir i vaig pensar, hòstia, aquests me'ls quedaré durant bastant de temps. Els aniré escoltant.
Seguiran a la nostra...
Sí, sí, sí. Sí.
Dan Peralbo. És que m'està costant molt el nom d'avui, És difícil.
I el comboi.
I el comboi.
I el comboi.
Digue-ho tot ràpid, com si fos un tipus embarbussament.
Dan Peralbo i el comboi.
Molt bé.
És que ja t'ho dic que jo sé fer bé aquestes coses.
Els embarbussaments?
Sí. Tres tristos tigres...
Café, Japón, Japón, café.
Café, Japón, Japón, café.
Aviam.
Café, Japón, Japón, café.
Més ràpid.
Café, Japón. Café, Japón, Japón, café. Café.
Ara l'últim. Camarero, a mi anulemelo.
Camarero, a mi anulemelo.
Molt bé.
Camarero, a mi anulemelo.
Perfecte. Doncs, Quim, no. Només falta que ens diguis amb aquestes mateixes paraules l'última cançó d'avui.
Es diu He begut una mica massa.
Ah, mira, com n'altres.
Doncs, amb aquesta cançó acomiadarem el Quim.
Això mateix.
Hem quedat així, oi?
Sí.
Sí.
Ja està, ja és hora de plegar.
Sí, perquè se'ns té el temps a sobre. I ens veiem, Quim, la setmana que ve amb més i millor.
Això mateix.
Si vas al Medusa Fes ja ens ho explicaràs.
Fantàstic.
Gràcies, Quim, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Sé que és una oferta honesta, però dóna'm ja la clau. Un heroi sap retirar-se. He begut una mica. Massa he begut una mica. Massa he begut.
I amb això ens acomiadem del programa d'avui. Ens anem directes cap a Tarragona perquè avui hi ha concurs de Castells. Una cita que no us podeu perdre, i si us la perdeu, doncs us seguiu per la tele, que els companys de la casa també ho fan molt
bé. Penedès Televisió, estarem allà.
Nosaltres tornem la setmana que ve amb el concurs guanyat o perdut. Ja veurem. Veurà.
Que vagi bé, adéu-siau.
Ha arribat l'hora dels adeus. He begut una mica, massa begut. Paciència. Vull que quedi per escrit. Dóna'm ja la clau. Un altre dia seràs tot.